Tribuna Preferent, amb Sergi Parc.
Com esteu? Què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts al Tribuna Preferent, un dilluns més, benvinguts a l'antena 94.6 i també al canal de Twitch de Ràdio Sabadell amb aquest programa al voltant del Centre d'Esports per fer tertúlia durant la pròxima hora i mitja aproximadament, són les 7 i 4, així que una miqueta menys, per parlar sobretot de moltíssimes coses, del que ens va deixar aquest empat a 1 del Centre d'Esports a Riazor dissabte. Un resultat que probablement hauríem signat amb sang en les hores prèvies, però home, veient com va anar el partit, pràcticament vam estar a punt de fer-la molt grossa o de fer història, amb una victòria històrica, perquè és que fa més de mig segle que el Sabadell no guanya al camp del Depor, i ens hem quedat això, amb la mel als llavis, perquè el conjunt d'Òscar Cano va estar a punt d'aconseguir-ho. Com veieu, per cert, avui canvi de lloro al Pau Vituri, a qui li enviem una abraçada i un petó, que el tenim desconnectant uns dies. El pròxim dilluns ja estarà d'aquí de tornada al Tribuna Preferent. Qui no canvia és el Roger Benet, que està d'altra banda del vidre a la realització. I com sempre també, us saludem especialment, també els de l'antena, però els que esteu connectats al canal de Twitch des de fa uns minutets, alguns estaven impacients, bona tarda, i ens deien alguns que connectéssim l'electricitat, com el Jordi Romagosa, impacients alguns, per parlar això del que ens va deixar el Depor Sabadell. Ja sabeu, per cert, que participar al chat del canal de Twitch comporta tenir aquesta opció al premi, una pizza Maximus, un sopar per dues persones, de fet, amb els nostres amics de Maximus, com ho va aconseguir el Raül Chao fa unes setmanes, i per tant, ja que el Raül el tenim tranquil, a veure quins seran els pròxims afortunats. De fet, diria que la setmana passada, Oriol Gallardo, un dels tertulians d'avui, bona tarda.
Bona tarda, el meu pare.
El teu pare va aconseguir la pizza, no?
Sí, sí.
Així que, afortunat.
Venia aviam si la podia recollir jo i anar directament a sopar.
Diria que tu vas participar la setmana passada al xat, així que crec que estaràs per aquí la llista.
No, la setmana passada no ho sé, però pràcticament sempre. Per tant, segurament sí. Que no ho recordo ara mateix.
Pedro Salgado, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Tu estàs a la llista aquí de participants, no vas participar al chat la setmana passada?
No vaig participar, no vaig participar.
Mal fet.
Deures.
Si avui escrius mentre estiguem en directe al chat, tindràs opció de participar això, al sorteig de la pizza.
Potser ho intento.
Va, després la sortejarem. Aquest menú per dues persones, insistim, però ara entrem en matèria ja, després d'aquest Depor 1 Sabadell 1 de dissabte. La gent ja comentant pel chat, doncs bé, una miqueta aquí al panorama. El Raül Chao deia com ha canviat el Pau Vituri, sí, a pitjor, probablement. I després, mira, aquí deien Pedro el Namikoi, o la Namikoi, menys mal que Pedrisky va canviar la pilota per la càmera de fotos, per exemple. No sé qui deu ser.
Ni idea, però raó no li falta. Vull dir...
Va, quin cost teniu ara, 48 hores després de l'empat del Centre d'Esports de Riazor? Oriol, vinga, va, dispara.
Bueno, mira, jo, tornant al partit de la Culto, que va acabar el partit i estava ensorrat per com va acabar, dilluns el punt semblava una miqueta millor i dimecres el vaig acabar de sentir bo, doncs acabant de pair-lo bé, no, aquest punt. Home, és el que parlàvem ara fora d'antena. Se't gela la sang quan et marquen el 90 o el 89, crec que va ser. Bueno, vam estar a punt, però a poc a poc, païnt el punt, i això és una marató. En tenim un més, ens en falta un menys, i a més la jornada ens va caure una mica de cara. Per tant, bueno, no és tan dolent l'empat, no? Per la plaça, pel context, per on som, d'on venim. Ara fer-lo bo la setmana que ve amb l'Arenteiro és l'únic que podem fer.
Pedro, tu com tens el cos?
No, jo la veritat és que és com un resum del que és ser del Sabadell, no? Que sembla que sí, que sí, que sí, i no. Saps? Aquests i no ens han passat molt sovint, moltes vegades, la setmana passada contra la Culto Casa, ara aquesta setmana al camp d'un dels favorits per guanyar la Lliga. Malgrat tot, hauríem de també treure la part positiva, no? Que és que sumes un punt a un camp que darrerament, en aquest 2024, semblava inexpugnable, i ens sobren 5 minuts.
Ens sobren 5 minuts. És que al final, una mica el que deia al principi, no? Aquest empat l'haguessin signat amb els ulls tancats abans del partit. Però al final no sé què pesa més en la balança. Si aquest punt valuós que l'equip treu,
o això, o aquest mal regust que ens queda per haver encaixat el gol en el 90, i a més de forma estranya, que després ho comentarem, però no sé què pesa més a la balança.
No, per mi hi ha un tema, Podria haver marcat Lucas al penal i haver perdut 2-1.
Aquí vaig, també, que clar, poses a mirar-te, ja et dic, per molt bon partit que fes el Sabadell, que poses una mica allò a la balança, les ocasions que també va tenir el Depor, també vas tenir potser aquell punt de fortuna que fa falta en partits així, no?
Però precisament anava això, de dir, podríem haver perdut 2-1 i hauríem sortit d'allà fotuts, òbviament, perquè perds un partit a falta de 10, estant on estem, però amb les sensacions de dir, aquest equip no és per descendir. Sabadell va fer un pas de gegant endavant, no només quantitativament per sumar un punt important, però a nivell de sensacions, d'equip gran, d'estar ben plantat. Sabadell fa un partit molt seriós. Jo vaig veure l'altra setmana passada amb el Nàstic, són contextos molt diferents, però el partit que fa el Nàstic no és molt millor que el que fa el Sabadell, i és un equip que està, no en descens, però lluitant per salvar-se. Jo crec que el punt és bo, però les sensacions de l'equip està en un bon moment, malgrat que portem 3 partits sense guanyar, però l'equip està molt sencer, i dius, ens van faltar 5 minuts, jo crec que ens van faltar curar 2 jugadors lesionats. Si arribem a tenir Baena per entrar al minut 80, si arribem a tenir a Melívia perquè entrés Maestre, un altre, estaríem parlant, jo crec, d'una altra situació, perquè ara, fora d'antena, discutíem de la jugada del gol. Jo crec que és allò de dir, ostres, estàvem ja fosos, no? I no ens quedaven piles.
No, i a més que et poses a mirar l'última sortida a les Llanes, perds 3-0 contra el que era Cué, que ara el tens a 2 punts. És que la zona baixa és increïblement apretada, vull dir, i cada punt suma. Ara sí que és cert que ens queden 10 partits, tenim 30 punts. Tampoc sé quina quantitat xifra la permanència, perquè és que ara mateix és que és molt complicat. És que el Real Unión ahir va perdre, els tenim a 2, hem de visitar Osasuna, ens ha de venir Cornellà, vull dir, és que et poses a mirar el calendari i és que realment es parla molt de la segona divisió, però parlem també una miqueta de la primera federació, que la zona baixa està calenta i la part de dalt lamentablement no hi som, també està apretada, però la part que ens afecta, que és la de baix, està molt, 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 molt calenta.
Pedro, després farem un joc, Hem preparat un joc, una travessa, al final del programa, precisament veient el calendari que li queda al Sabadell i quants punts podrà sumar o no. Bé, després ho veureu, que vale. El Roger ha fet màgia preparant-ho. Em quedo amb una cosa que deia l'Oriol, amb el tema de si al Sabadell li va faltar allò de poder tancar el partit una mica, no sé si amb ofici, no sé si perdent una mica més de temps. Ho dic perquè em sembla que era l'Agustí Forrellat, i no em vull equivocar, a xarxes, que ho posava un parell de cops, que va faltar això, una mica d'ofici per part del Sabadell per poder tancar els partits. Jo ho dic també perquè jo he tingut la sensació, i aquí ja és opinió personal també, m'afegeixo a vosaltres com un tertulià més, que hi ha partits que potser sí, fins i tot en partits que has guanyat, com el dia de Palamós contra el Cornellà, que guanyes 0-1, però que tens aquella sensació de, ostres, hem tingut la manera de poder tancar el partit, marcant el segon en aquell cas i no has pogut. Però és que, clar, el dissabte jugaves a Riazor. Vull dir, que també potser s'ha de tenir en compte qui tens enfront, que tenies el Depor.
Sí, jo no ho deia tant, evidentment, Baena, Maestre, estic parlant de perfils molt, molt veterans i han jugat aquests camps moltes vegades o diverses vegades. Jo anava més en la línia de el perfil adient per entrar guanyant 1-0 fora de casa al minut 80, perquè recordo, vaig veure el partit amb el meu pare i comentàvem, clar, mires a la banqueta i tens Gualda, tens Jesús, que evidentment no compta, o no compta, o sembla que no hauria d'entrar, Manel i Nando, que no eren el que exactament necessitava l'equip en aquell moment, i també sembla que la participació que tenen és limitada, tenies nanos del B, és a dir, no tenies aquell perfil per reforçar el mig camp, allò per tancar darrere, perquè Gualda sí que és un jugador que li agrada més anar endavant que enrere. Llavors jo anava més en aquesta línia, encara que he dit Baena i he dit a Melívia, però podria dir Sander. Si haguéssim tingut a Sander per entrar al minut 70, tenir més la pilota, estar més còmode darrere, jo crec que el partit podria haver sigut, evidentment és ficció, però podria haver sigut un pèl diferent.
Pues que estava mirant aquí a pantalla el gol que ens marquen i és que fa ràbia veure'l. També és veritat que estic convençut de que quan vam veure tots encaixar aquest gol, vam pensar, és que ens remunten, i és molt injust perquè hem fet un partit molt seriós, vull dir, surt sense complexes, minut 3 o 4, Marc Domènech envia la pilota al pal. Això ja és una declaració d'intencions, jo no he vingut aquí a tancar-me i a esperar una pilota aturada per veure si tinc sort, no, jo he vingut aquí a plantar cara de tu a tu al Depor, i crec que això és un missatge molt, molt potent, que, mira, aquí està el pal, és un missatge molt potent que s'envia des de la banqueta, vull dir, podem competir contra absolutament qualsevol rival de la categoria. Ens anirà millor o pitjor, però crec que això és important després de veure els primers 4 o 5 mesos que ens costava moltíssim competir contra equips molt inferior a nosaltres. Crec que és actitud, no? Podríem dir que el missatge de Cano i el seu cos tècnic està calant molt dins del vestidor, i ara és que mantenir-ho, és que és igual anar al camp del Tajonar contra l'Osasuna B que jugar al camp del Riazor, vull dir, ho faràs possiblement contra 30.000 persones menys a la grada i tu has de sortir amb la mateixa actitud, vull dir, no t'has de fer petit i malgrat penso que la salvació, com sempre, passa per la nova Creu Alta, però bueno.
Fent partits així probablement guanyaràs en altres escenaris, que no Riazor, que és que al final estem parlant que només el Celta Fortuna va guanyar al principi de temporada i és que la segona volta el Depor és invicta, vull dir, al final diferència de pressupostos i mira jugador per jugador i evidentment aquest Depor, vull dir, té una plantilla descomunal. Dit això, jo també tenia aquesta sensació de, encara que es n'és 0-1, aquesta gent en qualsevol moment et fa dos gols, et remunta, quan et marca l'una única de Barrés també tens la sensació de aquella arrencada que tenen també equips grans de primera divisió, no? Penses en el Madrid, no? Allò que marca minut 90 i minut 94, és que t'ho imagines. Però jo sí que vaig començar a creure que el Sabadell podia guanyar quan Lucas Pérez falla el penal. Perquè és que tu necessites estar perfecte o tenir un gran dia com el vas tenir, però al final també necessites que el rival no tingui el seu dia. Quan veus que Lucas Pérez fa la patinada, dius, calla, que encara podrem.
Sí, no, tal qual, penso el mateix. Dius, a banda del penal, que crec que també és molt, molt significatiu, veus el partit que està fent l'equip a la primera meitat, aquest gol a les acaballes de la primera meitat, i dius, ostres, no? que deia l'Adri, i si avui? És que ens va faltar molt poquet, no? I realment és el que deia, jugador per jugador, el Depor. Jo, sincerament, no canviava cap jugador per cap dels que tenim, perquè al final els que tenim són els que han escollit estar al Sabadell i són els nostres, no?, que diem sempre, però jo no canviava cap jugador, però sí que és veritat que jugador per jugador te'ls mires i dius, aquest podrien estar jugant, de fet el que va fallar el penal fa pocs anys estava jugant a l'Arsenal, vull dir, no estem parlant que estigués jugant a qualsevol altre club.
Tot i així, el Deportivo, un partit, és l'equip que et pot complicar més la vida i jo crec que el més difícil de guanyar. Veurem, eh? Òscar Cano té molt clar que li sobraran dues jornades. Jo no ho tinc tan clar. És una plaça molt calenta, ara porten dos partits sense guanyar. Ja deia l'Adri que al minut 70 hi havia gent xiulant. Per tant, bueno, jo vaig tenir una mica la sensació o el feeling, i ho vaig comentar veient el partit, de Ponferrada, no? Sabadell fa un partit molt seriós, s'avança jugant bé, i ja comences a tenir aquell moment que et comença a faltar benzina, i comencen a sortir... Clar, feia broma avui dinant, no? Dic, nosaltres, si haguéssim anat perdent al minut 70, tampoc podríem haver tret tants davanters com van treure ells. Ells van treure davanters que dius que no el canviaries, jo segurament tampoc, però potser davanters que van entrar de suplent serien titulars amb nosaltres, pel perfil que tenien. Jo recordo Ponferrada, que va entrar el Yuri, i al final... t'arriba les forces per fins on arriben. Però bueno, mirem endavant, puntet bo, i que vingui l'Arenteiro. Jo és l'únic... Ho dic per... Ja hem passat al Deportivo, no? Evidentment hem de fer tertúlia, no? Però sortim reforçats, un puntet, agafem més distància... Bueno, o mantenim distància amb els de baix. Sí, gerra d'aigua freda, però bueno, una mica més d'energia per afrontar el final de temporada.
Doncs... amb positivisme i mirant al futur, però encara no mirarem al futur després, sí, encara mirarem al passat i amb el que va passar amb aquest Depor Sabadell-Oriol. Sobretot, mira, perquè aquí tinc un parell de comentaris. Un és del Culideu que diu: només dic una cosa, vaig trobar a faltar que algú li recriminés a Idiáquez la jugada antiesportiva. I després el Trivi deia: bones, fa molta ràbia per la vedada a l'últim moment que ve precedida d'una actitud antiesportiva del Depor, però és un puntatge i un cop sobre la taula per com es va aconseguir amb nivell d'actitud, treball i repassada tàctica. Bé, aquesta actitud antiesportiva, i ara us preguntaré, però primer veurem una entrevista amb un dels protagonistes involucrats, per dir-ho així, en aquesta jugada, bé, precisament just abans del gol del Deportivo, amb aquest gol de l'empat en el minut 90 de Barbero. Cau Yeremay lesionat, Adrián Ortola tira la pilota fora... i aquí hi ha un moment de confusió perquè sembla que el Depor, que si la torna, que si no... Bé, després ho acabarem de veure la seqüència completa. Abans de res, i abans de que ho parlem aquí al chat i amb els tertulians que tenim aquí avui a l'estudi 2 de Ràdio Sabadell. Primer, anem a veure l'entrevista que li va fer el Sergi Garcés, just després del partit, a un d'aquests protagonistes, a David Estals, que és qui va tocar la pilota involuntàriament, va tornar a sortir per la línia de banda, el Depor la va recuperar i va acabar empatant el partit. Així que anem a veure aquesta entrevista de David Estals parlant del partit en general i d'aquesta jugada polèmica en concret.
Bona nit, Sergi, tots els amics del Tribuna Preferent, com esteu? Avui aquí, des dels budells de la Banca Riazor, sens dubte un estadi magnífic, però encara amb aquella sensació. La setmana passada dèiem un empat que sap estrany per la manera en la qual se li va escapar la victòria al Sabadell davant la Cultu. El d'avui, la veritat és que si ens ho arriben a dir abans de començar, l'haguéssim signat tots, el que passa que quan arribes fins al minut 90 guanyant davant tot el tot poderós Deportivo, sempre queda aquest regust final una mica amarg, que segur que amb el pas de les hores el n'hem paït d'una altra manera. En David Estals, Chino, com estàs? Bona tarda.
Bueno, aquí contento por el resultado y por el juego del equipo, pero bueno, al final un poco jodido porque otra vez se nos van los tres puntos en los últimos minutos.
Anem a gairebé al principi, a les coses com són, i segur que aleshores ens ho farà veure així. Tros de partit el que ha fet avui aquí al Sabadell davant el Depor.
Y la verdad ha sido un partido muy serio de todo el equipo, tanto a nivel ofensivo como defensivo, y es lo que te digo, jodidos otra vez por el gol encajado en el último minuto.
Sempre diu el tòpic que quan vens al casa d'un líder, un líder a més amb aquest potencial que té el Deportivo, tu has de fer un molt bon partit, que ells tampoc tinguin aquell puntet de sort. No sé si aquell puntet de sort l'havíem esgotat amb el penal de Lucas, amb el fet de que hagi relliscat, hagi xutat tan malament, i fins i tot després el Sabadell ha tingut alguna oportunitat per haver sentenciat el partit. És cert que ells també han tingut alguna per empat abans. Queda aquest mal sabor de boca, com dius, per com ha arribat aquest empat, no?
Sí, vienes al campo del líder, es lo que tú dices, 20.000 personas, el equipo líder es el número uno para el ascenso directo y al final es eso, nosotros hemos tenido las nuestras y el gol viene de la jugada esa que para mí es una jugada muy antideportiva porque es verdad que dice que me va a dejar sacar pero al final me presiona y bueno, y es lo que jode, que vienes al campo del líder, aguantas 90 minutos y en la jugada más tonta te meten el gol.
Gairebé l'has explicat tu. Nosaltres l'hem explicat en directe també, però tu has estat protagonista i, per tant, perquè ens acabis de confirmar la sensació de que acabes cedint un servei de banda d'una pilota que ens tornen, però perquè Barbero t'està, entre cometes o sense cometes, t'està pressionant aquella acció, encara que després dius que t'ha intentat explicar que no era així.
Sí, hay, al principi hay bronca entre cuerpo técnico y jugadores porque el delegado suyo dice que no la van a devolver, jugadores suyos también diciendo que no la iban a devolver, que ya la habían dicho. Y bueno, eso me dice, me da el balón así fuerte, yo voy a controlar para... Porque me ha dicho que iba a dejar y me presiona por detrás. Y luego había otro por detrás y dice, no, si la iba a coger yo para devolverla. Y la verdad es que no me fiaba y lo que digo, jugada muy fea que al final ha acabado con la jugada del gol.
Sabrà millor aquest punt, a mesura que passin els dies i que pensem realment on l'ha sumat l'equip, i torno a dir, segurament fins i tot des d'un factor més anímic que no pas numèric, perquè al final el punt va igual d'aquesta setmana que el de la setmana passada, però sap millor sabent on has estat capaç de competir i el nivell que ho has fet avui?
Sí, seguro que sí. Ahora estamos en caliente y a lo largo de la semana, cuando analices el partido y veas dónde has empatado el nivel del equipo y todo, vienen de meter cuatro goles a todos los rivales, a los últimos rivales que han venido a este campo, y la verdad que el punto a lo largo de la semana va a ser muy bueno.
Superem la jornada 28, David. L'equip torna a passar tota una setmana fora del descens, a dos punts. Ha tornat a tenir l'oportunitat d'ampliar-ho una mica més, al final queda amb aquests dos punts de marge, però ha passat una estació difícil com era aquesta, que tots la teníem també marcada en el calendari. Reafirma aquesta sensació de que l'equip, d'una manera o d'una altra, s'està fent fort per no tornar a caure, encara que hi hagi la possibilitat de caure també en algun moment?
Sí, el equipo ya hace semanas que viene estando muy fuerte. Y ahora viene el tramo de liga que en nuestra liga vienen duelos directos y es donde hay que darlo todo y sacar los máximos puntos posibles para conseguir la salvación.
Sé que em diràs que això no passa, perquè ja ho hem preguntat alguna vegada i fins i tot Òscar Cano ja ens ha dit alguna vegada, impossible que al meu equip li passi això, que no hi hagi un excés de confiança. Ja sé que no estem per masses confiances encara, però que algú no pugui pensar, bé, hem passat aquest tram més complicat i que ens deixem anar una miqueta pensant que estava, entre cometes, mig fet. Ho dic perquè Arenteiro continua donant guerra, hauràs d'anar, en aquest sentit, a Fuenlabrada. És a dir, venen una sèrie de partits, com dius tu, d'aquests equips mitja taula alta, mitja taula baixa, però que no ens podem confiar encara.
No, sabemos que todos los partidos que vienen ahora van a ser difíciles y bueno, lo bueno que tiene este equipo es, como dice el míster, que tenemos muchas piernas y nunca paramos de correr y de creer. Y no nos vamos a relajar y vamos a hacer lo posible por conseguir la salvación.
Mirant en títol personal, Arenteiro, pròxima estació, després el pregunto pel partit en si, un partit que, malauradament, algun dia havia de passar, es perdrà el Xino Astals, s'ha de complir sanció, allò de que qui entri, segur que també ho fa igual de bé que el Xino Astals, però el Sallper, una peça important que, com ets tu ara mateix.
Sí, bueno, al final me voy jodido porque es al principio del partido, ya me ha condicionado durante toda la segunda parte, pero bueno, tenemos plantilla y jugadores de sobra para hacerlo como lo hago yo, incluso mejor, y confianza plena en los 23 jugadores de la plantilla.
Arenteiro, com dèiem, a priori un equip que si ens arriben a dir a l'estiu haguéssim pensat, bé, aquests patiran, són un equip modest, però tu, ens ho van demostrar allà i ho estan demostrant setmana rere setmana. Un equip que no sé si arribarà per, o si li donarà per arribar al playoff, però que està disposat a donar guerra fins al final, això segur.
Sí, tienen un muy buen equipo, jugadores que juegan muy bien al balón, allí ya lo demostraron. Fue un 3-0, me parece, y la verdad que no fue un equipo de tipo como se está, que era balón, no. Era jugando desde atrás y tiene muy buen equipo. Será una guerra esta semana y necesitamos a toda la afición y saldremos a por los tres puntos en casa.
Això és el que et volia dir, l'última. A jugar a casa, avui ho hem vist, evidentment, pensar en 26.000 a casa és una utopia d'entrada perquè no hi caben. O sigui, el nostre estadi és bastant més modest que aquest, però avui ho hem notat. Encara que l'equip ha estat capaç de plantar guerra, en aquest cas, i de sobreposar-se a un ambient tan complicat, amb tanta pressió, amb tants ànims, el que està clar és que al final aquest suport s'acaba notant. Avui l'has notat el Depor fins al final i ho ha aprofitat. El Sabadell, amb els que vinguin, ho ha de saber aprofitar també.
Sí, yo hago ese llamamiento a la afición, contra más seamos mejor. El equipo lo nota, hoy hemos notado a la afición que ha venido y darle las gracias porque la verdad es que es un viaje muy largo, pero lo hemos notado desde el calentamiento y hacer el llamamiento es a la afición, que necesitamos a todos para que se sumen a la causa y conseguir la salvación.
I amb David Estals animant com un mes des de la graderia, segur, en aquest cas, no sé si mossegant les ungles o els punys directament, perquè sempre dieu que es pateix més a fora que quan estàs a dins, però intentant, en aquest cas, fer reset, recuperar i saber que tot el tram que queda de temporada l'has d'acabar jugant, que aquesta és la bona notícia. Gràcies i ànims i bon viatge,
Moltes gràcies.
Doncs un mes a la graderia, que serà David Estals aquest dissabte a la nova Creu Alta contra l'Arenteiro per haver de complir cicle d'amonestacions. Em quedo amb tot el que ha dit el Xino sobre la seva versió dels fets, per dir-ho així, d'aquest gest antiesportiu. No he tingut miraments, David Estals, per dir que el Depor havia tingut un gest antiesportiu en el moment previ del gol. Abans de preguntar-te, Oriol, i abans de saber la teva opinió en veu per aquí, tenim una captura d'un tuit que vas fer ahir. Mira-te'l. Després del tuit del Sabadell dient... Empat en els locals, després de no tornar una pilota que havia fet fora el Sabadell perquè Yeremay rebés atenció, un tuit, per cert, que ha rebut bastants comentaris de gent del Depor. L'Oriol Gallardo, amb el hashtag MB-P946, votava com el millor del partit el community manager del club.
I mira que el partit era difícil triar MVP.
Així que digues, Oriol.
Uau, quan has dit que m'has tret que tenia un tuit meu, m'he espantat. Dic, no sé què tenim a l'ada. No, el vaig veure...
M'ha fet gràcia, perquè la majoria de gent ha votat a Pau Resta, sí, i Marc Domènech. Pau Resta és el que ha guanyat la votació. I tu, doncs, no l'hem pogut comptar dins del document perquè no era un jugador dins del terreny de joc, per dir-ho així.
Bueno, no. Vaig veure el tuit, si no m'equivoco, dissabte, després d'un sopar, em sembla... I vaig veure allò, moltes respostes de gent del Deportivo, que ha sigut una tònica habitual amb tot el que ha anat passant aquesta setmana. Evidentment, quan vas a jugar contra un transatlàntic com aquest, no? doncs passa això, i és bo, és més divertit això que no quan juguem amb segons qui. Però, ostres, vaig veure això i em va fer molta gràcia el tuit, perquè com parlàvem abans, jo en directe, i ara quan ho parlem, la jugada no la vaig veure bé, i veient el tuit aquest, més després veient els vídeos i tal, dius, ostres, dic... Bueno, em va fer gràcia, vaig posar això, com podia haver posat qualsevol altra cosa, i ja et dic, sort que he posat aquest i no segons quin altre tuit, perquè a vegades, bueno, no penso dues vegades abans d'escriure.
No, a mi m'ha fet gràcia aquest tuit. Pedro, tu, tot i escoltar la versió del Xino, tens fresca la jugada com va ser exactament o no?
A veure, em manquen aquests 3-4 segons on el Depor la torna, el Chino no la controla bé i torna a sortir la pilota. Doncs, la resta de jugades sí, però...
Mira, anem a fer una cosa. Anem a posar la seqüència completa del que va passar. Anem a comentar-ho. Ordola quita la pilota i a la part inferior dreta de les vostres pantalles, a veure si podem treure el Cairon, està aquí Yeremay al terra, que se li puja el bessó, bàsicament. I aquí Ordola ho veiem...
La treu fora.
Aquí la realització talla, però vaja, que la tira fora. Yeremay, evidentment, té problemes musculars i, òbviament, si és el Depor el que està perdent 0-1, no ho està fent per perdre temps ni molt menys, al contrari. I aquí comença la discussió, que és el que deia Stals en l'entrevista. Comencen a discutir jugadors del Sabadell, veiem sobretot a Jordi Calavera, també Moyano ficat per aquí, amb José Ángel, també està Jaime involucrat pel mig, i una mica el que comentava el Chino, que semblava que el Depor deia que no la tirarem, que sí, que no, al final sembla que sí, perquè evidentment Ortolà, insistim, tira la pilota fora per atendre un jugador del Depor. Continua la discussió aquí, José Ángel amb Calavera, l'àrbitre decideix reprendre el joc. Tot això, per cert, pels que ho estigueu escoltant per la ràdio, imatges de recurs que estem veient pel canal de Twitch. I hem vist aquí aquesta imatge. La pilota acaba tocant en David Stals perquè es pensa que Barbero anava a fer l'intent aquest de pressió per robar la pilota. Però realment Barbero fa com l'intent i després es frena. Però, clar, Stals es confon, l'acaba tocant i surt per la banda. I aquí el Depor ja se la queda, no la torna a tirar fora... I arriba el gol. La pilota aquí la té Simao, que la deixa per Hugo Rama, i aquí ve la centrada al segon pal, i sí que cerca aquí, doncs, evidentment, el mèrit del gol. No sé si us heu quedat ara amb això, tant al chat com als que esteu aquí amb mi. En aquell moment de dubte, Roger, no sé si podem rebobinar el vídeo en el punt en què David Stals dubta per aquella pressió de Barbero. Mira, just aquí, deixeu aquí. Aquí Simao traurà de banda, i ara veureu com el Chino... Un moment, aquí veiem encara la discussió entre Calavera i José Ángel. I en el moment que serveix de banda és quan el Chino dubta per aquest intent de pressió de Barbero, que a més, per cert, que acaba marcant. Aquí veiem, Barbero fa aquesta minicursa i David Stals acaba tocant amb la cama. Com veieu la jugada?
No vull ser advocat del diable, però és una jugada totalment evitable si Ortolà s'espera que l'àrbitre xiuli perquè hi ha un jugador del Depor al terra i fa pilota a terra i recuperem la possessió en el mateix lloc on l'haguéssim tingut, que és dins de l'àrea, amb Ortolà agafant la pilota amb les mans. No sé si estaria... Vull dir, ja dic, no vull ser advocat del diable, però estaria bé que si Ortolà s'hagués sabut el reglament en aquest moment i hagués estat conscient de que posa la pilota en joc quan l'àrbitre és qui determina si s'atura el joc o no s'atura el joc, és pilota a terra, la recuperem on estàvem, no hi ha pressió del Depor, no hi hauria error d'estar en el control i no hi hauria gol del Depor en aquesta jugada. Més endavant ja no ho sé, però veient fredament la jugada, puc entendre la ràbia que té Stals per aquesta acció antiesportiva, de no tornar la pilota o de que et pressionin quan et diuen no et pressionaré perquè jo pugui recuperar.
Perdona, Pedro, però és que vaig aquí sobretot, perquè estic d'acord amb el que dius, el que al final potser Ortolà pot esperar una mica, que l'àrbitre... Sí, però, clar, Barbero per què fa l'intent de pressionar? Perquè és que al final és aquest moment que fa dubtes tals i toca la pilota accidentalment, no? I home, si torres la pilota, tu no surts a pressionar normalment, et quedes quiet i deixes que l'altre equip la recuperi, no?
És una llei no escrita en el món del futbol, no? La de no anar a pressionar quan tornes una pilota, o és igual que el porter dins de l'àrea petita no se'l pot tocar. Són mentides que hem anat fent veritat, perquè en el reglament en cap lloc diu que ni el porter no se'l pugui tocar dins de l'àrea petita, ni que tu no puguis pressionar quan t'estan tornant una pilota perquè tal... entenc que fa molt mal, minut 89, gol d'empat al camp del Depor, això ens faria mal a qualsevol estai del món, estic segur, però posant en perspectiva on és i amb qui és i com va el rival i com anem nosaltres de necessitats, però tot mires la jugada fredament i dius és un error que es podia haver evitat per moltes circumstàncies, insisteixo, si hagués estat un jugador del Sabadell qui està al terra amb rampes, puc arribar a entendre que Ortolà tiri la pilota fora, que és un jugador del Depor, anem guanyant 0-1, no tenim cap mena de pressa i l'àrbitre que faci la seva feina i aturi el partit. Espero que aquestes coses a vegades passen perquè han de passar, però espero que potser amb això aprenem i de cara a properes ocasions que ens podria tornar a passar exactament el mateix, actuem d'una manera diferent.
Què, Oriol?
Jo crec que són dos anàlisis diferents i els dos són veritat. Evidentment hi ha un tema de que Ortolà podria haver segat la pilota. Inclús jo faig una anàlisi potser més macro. Jo crec que és un problema que té el futbol que no té altres esports. Si el futbol volgués ser un esport més modern, aquestes coses es podrien reglamentar d'alguna manera, com passa a qualsevol altre esport. Després també recordo equips que, crec que a l'època Hidalgo aquí, no es tirava la pilota fora, hi havia de ser l'àrbitre, i abans del partit ho deien, i això anava així. I a mi em sembla bé. I tota aquesta anàlisi crec que és raonable. Després per mi hi ha l'anàlisi de que Barbero va clarament a pressionar Stals, inclús un tema que ara veient-ho aquí en directe no ho havia vist, Simao serveix al lloc més fotut.
També,
perquè crec
també.
Que té Carles Salvador davant, crec que era Carles Salvador, que li deixes votant, Carles xuta a l'altre camp i seguim jugant. Bueno, i a més la potència amb la que serveix, no vist aquí també és diferent, però el Deport vol pressionar clarament aquesta jugada. Està dintre el reglament, és que tampoc podem fer massa cosa més. No és el que deia el Pedro, no hi ha cap lloc on es digui que s'hagi de tornar.
És que en aquesta jugada no entrarem a valorar, però quan Hurtulà està fent el gest de voler secar en llarg amb la pilota, l'àrbitre ja li està donant l'esquena a Hurtulà i està corrents cap al jugador del Deport. Val?
Sí, però entenc que no, encara entenc, no havia xiulat, exacte, perquè si no, no s'hauria servit de banda.
Entenc que no xiula, però aquí Hurtulà l'agafa, fa l'amagament de secar, el jugador ja està a terra. I aquí l'àrbitre ja està corrents cap al jugador del Deport i Hurtulà encara no ha sacat. Hòstia, és que potser ens va de dos segons, realment, que l'àrbitre xiuli i Hurtulà xuti i vagi fora, però com que l'àrbitre ja ha xiulat, i el que ve d'aquí en endavant ja no té cap mena d'importància.
També per excusar una mica a Hurtulà, no? Al minut 89, després de 89 minuts rebent el Deportivo, la sang ja, l'oxigen no t'arriba al cervell i jo no sé què hauria fet, però.
Per això deia que fa molta ràbia per l'escenari, pel rival, per la situació que tenim, però, ostres, era evitable? Era evitable. Ja veurem si en aquestes 10 jornades que queden ens passa una situació similar, aprenem d'aquesta i ens beneficia, que podria ser.
I esperem no recordar-nos aquests dos punts.
Exactament.
Salvar-nos amb més de dos punts i tan tranquils.
I després sí que és cert que, per cert, que la gent ho comentava pel xat, em sembla que era l'Héctor per aquí, que deia que Hurtulà no pot quedar-se sota pals en aquesta entrada, és a dir, que al final també és cert que hi ha una jugada llarga cop hi ha aquesta polèmica, que evidentment, si el Deport la torna normal no s'hauria produït aquesta jugada, però també és veritat que hi ha una seqüència prou llarga com perquè al final doncs, això, el guió va ser aquest, però que podria haver estat d'una altra manera també si en defensa potser s'hagués fet una altra cosa. Vosaltres creieu que Hurtulà en el gol està poc encertat o què?
A veure...
Bueno, dic, és el que parlàvem també abans, no? És que la pilota va fora, llavors jo crec que dubta tothom i Barbero és l'únic que, com que no té res a perdre, se l'acaba creient. Bueno, tothom fa errors, no? En aquesta categoria, si no els cometéssim no estaríem aquí i Pau Resta remata sol al minut 20, que ja no tens l'excusa del cansament. Home, sí, Hurtulà podria haver sortit i els dos centrals, no, és amb l'Herrero, podrien haver estat més forts en aquesta situació. Vista sense entendre el context, evidentment és un gol molt evitable. Minut 90, estàs fos...
És que mires com... Sí, és que pots mirar aquesta jugada ja i la gent que entén de futbol veurà milers d'interpretacions, però així, així ràpidament veus Hurtulà que no surt. Els seus motius tindrà, però Herrero li dona l'esquena a la jugada. Vull dir, quan salta el jugador del Deport entre Pau Resta, que no aixeca ni mig peu del terra per intentar... rebutjar la pilota i Herrero, que està d'esquenes a la pilota, ostres, és que no sé, jo estic segur que a més amb un malalt del futbol com Òscar Cano, això no torna a passar, és que ni mitja, és que segur.
Aquí també ho deia, em sembla que era l'Albert, sí, que la pilota va molt bombejada, i realment sí, és una mica estranya, perquè la sensació també era que potser la pilota s'anava fora, i al final també és cert que Barbero remata... d'una forma una mica estranya, desequilibrat i que te l'acaba clavant, que també li donarem mèrit al jugador del Depor.
I que li passa per sota les cames a Hurtulà i aquesta pilota 20 centímetres més a la dreta és una aturada antològica d'Hurtulà. Vull dir que és així. Vull dir, va d'aquests petits detalls, però és que te'l poses a analitzar tota la jugada des de que la tirem fora, ens la tornen i la controlem malament i va fora. I després, com es defensa aquesta jugada? Podria haver sortit Hurtulà? Bueno, no sé, aquí des d'un estudi, una persona asseguda mirant la tele que no ha estat porter de futbol en seva vida et dirà, home, clar que pot sortir. I ha de sortir, xocar i emportar-se els tres pel davant. Hòstia, no sé, tio, aquest tio està sota pals, 89 minuts, com deia l'Oriol, aturant, amb ocasions i mira, pues, si deixés no sortir, pues, els seus motius tindrà.
No, però jo també, no, i sort que no hi ha l'Adri o el Sergi, no, però no sé com es va veure a l'estadi, perquè ara mirant la repetició veig Cortulà quan fa el... que tampoc tinc ni idea de com ha d'actuar un porter, però el noto que li falta atenció i jo crec que és directament perquè la pilota creu que va fora, perquè gira, no, el moment que gira no el veig molt tensionat, que si estigués molt tensionat perquè cregués que podia arribar algú, a més ell crec que tampoc veu a Barbero, perquè ve per darrere. Potser fent una passa endavant, és que no ho sé, l'estadi del Deport, aquestes coses que com que es veu des de tan amunt, tampoc ets molt conscient de la realitat, no? Això, quan estem al camp, a vegades veiem unes coses que després veus el vídeo per la tele i és una realitat totalment diferent. Per tant, és el que diu el Pedro, no? O sigui, aquí sentat jo també la trec i si no surto li trec el remat, però... És complicada i la desgràcia és això, que ens va caure creu.
Estava pendent jo del telèfon del chat a veure si el Sergi... Mira, sí. Mira, el Sergi Garcés diu que sí que està aquí, ja que els interpel·laves. Ah, sí. I l'Arroyo diu, a l'estadi en directe semblava que anava directament fora. La versió de... Jo els dic al Sergi Ladri que no em crec que estiguessin gaire pendents i que jo crec que en aquell moment estaven narrant amb els ulls tancats perquè no volien ni mirar què estava passant.
Jo l'estava seguint pel mòbil i l'estava seguint, que, bueno, una pantalla petita i força apartada, la tenia allà posada, i quan veig que estan celebrant gol, dic, no pot ser, la pilota ha anat fora, no pot ser. És que passa el mateix, no veus el jugador arribar, no veus a Barbero arribar. És la típica jugada que dius, va, aquí sortirà Hortolà i la rematarà, i la, un cop va amb el puny o el que sigui, però és que hi ha un moment que és el que dius, un estall tan gran, sembla que no, però tot es confon, i al minut 89, que ja no tens oxigen al cervell per veure la jugada bé, perquè hauria estat una grandíssima una victòria històrica, realment, estadístiques en mà, et diria que se't queda cara de tonto, però se't queda cara de tonto pel partit que has fet. Podies haver fet un partit absolutament irregular i anar 0-1 al descans i anar 0-1 a aquest minut i que t'empatin al final i dir, bueno, està bé, però és que la ràbia és que has fet un partit molt bo, molt seriós, i és que et poses a mirar la jugada i és que dius, mare, és que no sé per on agafar-la, en quin moment dir aquí és on fallem.
Va anar d'aquesta jugada, perquè
sí.
Realment el partit que dius, com dius Pedro, que va fer el Sabadell va ser boníssim, i Oriol, segur que coincidiràs, que aquí no sé si dir lliçó tàctica, però pràcticament d'Òscar Cano en el seu retorn a Riazor, per emmarcar, que probablement a Galícia estaran tirant ara de, doncs això, el Depor rescat a un punt a última hora, o s'estaran fixant també amb el penal de Lucas Pérez fallat, etc. Però aquí la pissarra d'Òscar Cano va ser també allò rellevant, important, perquè el Sabadell acabés anava a dir rescatant un punt, no, estigués a punt de guanyar a Riazor i al final empatés.
I sent en molts minuts superior a tot un Depor a casa seva, superior, tenint la pilota, atacant, jugant de tu a tu, amb uns recursos molt inferiors, i això és clarament perquè sí, es va anticipar amb el canvi de dibuix, i Diáquez, bé, jo tampoc sóc un analista molt, molt professional, però diguéssim que tampoc fa cap cosa tàctica molt elaborada. Comença a treure davanters, comença a treure gent d'atac, es desvesteix una mica darrere, però és més un tema de quantitat i de perfil de jugadors. Jo no vaig tenir la sensació de que el Depor tingués una idea molt clara de com atacar perdent, no? Igual que el Sabadell sí que tenia un partit molt, molt, molt dibuixat, i recupero el partit de la setmana passada. La setmana passada contra el Nàstic, que jo el vaig poder veure al matí de diumenge, tampoc tenia la sensació d'un Depor que... o com quan van venir aquí la Creu Alta. Bueno, són millors, tenen millors jugadors per perfil i per recorregut i per tot, i van fent, i van traient situacions, doncs, de treure partits endavant. Òscar Cano, ell no ho dirà perquè té aquest perfil, no, de més gentleman, però jo crec que la tenia guardada i va marxar d'allà fotut pel punt, però amb la sensació de dir, si hagués seguit aquí un parell de setmanes més, estaríem... tots a segona divisió. Però vaja, això ahir no crec que ho digui.
Abans de que diguis la teva, Pedro, ara que tu, Oriol, deies que probablement Òscar Cano la tenia allò guardada i amb aquesta espina que volia treure's per jugar a Riazor, Sabeu com va ser allò la rebuda al principi del partit? No sé si ho heu poder escoltar a la figura d'Òscar Cano per part del públic.
Oh, avui he sentit l'Hotel Suís que el van xiular, no?, quan el van anunciar.
A més, em sembla que l'Adri ho ha fet allò posant el telèfon aquí, el micròfon, no sé com ho ha fet. Aquí tenim el vídeo també pel canal de Twitch. A la 94.6 també ho podreu escoltar. Així que, Roger, va, anem a veure com va rebre el públic de Riazor a l'inici del partit a Òscar Cano. Bé, estava talladet aquí el vídeo, no, Roger? Però bé, va haver xiulada cap a la figura d'Òscar Cano. Tu, Pedro, què? Creus que...
No, comprensible, no? Al final aquestes coses al futbol passen. És a dir, bueno, no direm noms d'entrenadors que han estat aquí, que quan han tornat d'una manera similar, no? Però al final ho entenc. Tenies un equip per competir per l'ascens, et fan fora a falta de dues jornades i després el que et ve a substituir se la fot. Bueno, al final jo crec que és un gran encert per part de la secretaria tècnica. Bueno, primer posar Rosende i després que Rosende apostés per Cano, perquè tant de bo aquest any el recordem com l'any que només va durar 20 jornades, perquè les primeres van ser molt, molt dolentes, i llavors des que va arribar Cano és una història totalment diferent, i tant de bo puguem establir unes bases molt engrescadores, diria jo, perquè l'Obrador Laguinat no para de pujar jugadors al primer equip. Jo crec que és el millor que ens pot passar, que l'Obrador funcioni, que aquests nanos tinguin minuts al primer equip. Òscar Cano no posa noms, Òscar Cano posa jugadors, i això és el millor que ens pot passar. Si aconseguim mantenir categoria, ja veurem on acabarem l'any que ve, no? però crec que és un, com deia ell, és un gentleman. Estic convençut de que se'n recordava i durant tota la setmana, crec que era el Vicenç, no?, que feia com un recull de totes les coses que li havien dit a Cano per xarxes socials. Bueno, ell diu que es manté al marge, estic segur que tindrà amics, familiars que li diran mira el que t'han dit, no sé què, però ell va arribar allà, va fer el plantejament que havia de fer, va tenir 89 minuts on el Sabadell era el Sabadell i no era el Depor dominant el Sabadell, i bé.
Doncs, mira, fins a l'últim moment abans de marxar a la Corunya, jo crec que Òscar Cano, no diré desagradable, però que li va tocar viure una mica aquella cara que ara feia mesos que no vivia, com en la seva etapa a Riazor, doncs això, que no va convèncer el personal, que és molt lícit. Però sí que és cert que va tenir això, un moment una mica tens a la roda de premsa posterior al partit. No sé si ho heu vist, si no ara ho recuperem també per la gent del xat i pels que ens estigueu escoltant en directe per la ràdio. A una pregunta d'un company periodista de, doncs això, que segueix l'actualitat del Depor. Tothom té dret a fer les preguntes que vulgui, però home, sembla que anava allò a punxar, no?, allò, a tocar una mica els nassos, a apretar una mica la figura d'Òscar Cano. Ja dic, aquí cadascú pot preguntar el que vulgui, però era una història que semblava una mica passada. Bé, va, anem a recuperar allò, el fragment complet d'aquesta última pregunta de la roda de premsa posterior al Depor Sabadell d'Òscar Cano i la resposta del granadí.
¿Qué tal, Mister Adrián Cantal de la Cadena Ser en directo? ¿Cómo ha sido el reencuentro con Coruña? Y luego te quería preguntar por cómo has visto la evolución de Jeremai y si entiendes un poco que se te pueda acusar en tu caso de no haberle dado las oportunidades que luego, bueno, se ha visto que es un jugador que incluso ha estado en la prelista de la Sub-21. Supongo que ese debate ya lo habrás escuchado. ¿Cómo ves el caso de Jeremai?
Es que son las mismas preguntas de hace un año. Es decir, no me apetece contestar eso. Yo dije que Peque es un jugador de primera división que necesitaba los tiempos precisos, y si no lo hice debutar dos meses antes o dos meses después, pues le pido disculpas a Peque, ¿no? Está claro que en ningún momento yo he dicho que Peque no sea un jugador de primera división, ¿no? Y si le preguntáis a Peque y dice que valora todo lo que hicimos con él, que no tiene nada en contra mía, etcétera, etcétera, y seguís redundando en las mismas preguntas, pues tiene mucho que ver con lo que tiene que ver, ¿no? A partir de ahí no vas a sacar de mí ninguna mala palabra, porque no la siento. Es decir, no siento ninguna, nada que sea. Es decir, desde que yo llegué aquí hasta hoy, ¿vale?, no tengo ningún reproche hacia ninguna persona, por más que hayan cantado contra mí, porque sé lo que sufre el deportivismo. Buscar en la hemeroteca a ver si yo he tenido alguna palabra en contra.
Bé, i seguia una mica, doncs, redundant, insistint en això, en que no tenia res ni contra la gent del Depor, ni contra la figura de Jeremai, ni, vaja, no sé què us va semblar també, doncs, aquest episodi.
Bueno, jo crec que el Depor i tot el que envolta el Depor, no? Incloent pues, aquests mitjans de comunicació que fan aquestes preguntes, entenc que necessiten que l'equip estigui a segona divisió o a futbol professional com abans millor, no? Pues ens posem a mirar els descensos que ha patit el Depor, el de primera a segona i el de segona a segona B, bueno, primera federació, són dolorosos, dolorosos, no? Per una entitat que fa 20 anys estava remuntant-li un 4-1 al Milan a casa, no? Puc entendre doncs, que hagin d'intentar fer una mica de pedagogia, de dir, ara esteu a la categoria que esteu i és el que us toca, eh? Vull dir, nosaltres també doncs, estem a la categoria que estem, tant de bo poguéssim estar a primera o a segona, no? Però és el que hi ha, és el que hi ha i res, pues, no sé, els seus motius tindran, però sí, al final la resposta de Cano és molt correcta.
Sí, jo, tornant a la xiulada d'abans,
sí.
Ho entenc, no? Que dius, és comprensible perquè entenc com funciona el futbol, però em costa molt d'entendre. Una persona que tenia dos punts a l'ascens directe, no? En posicions de play-off, que sí que fora de casa es veu que li costava i li costava treure punts, sí, però a Òscar Cano se li poden recriminar moltes coses esportivament. Si nosaltres descendim d'aquí uns anys, potser no el podem ni veure. Però és un professional que treballa, que sent el club on va, que no té una mala paraula. Escolta, aquí hem tingut entrenadors que jo he estat a punt d'anar-los a buscar a la banqueta perquè dimitissin, i si tornen, són professionals que aquí han treballat, han intentat, no? A no ser que tinguessin una sortida molt traumàtica, penso Toni Saligrat, per exemple, no? Que si algun dia tornés, no sé com el rebria la Creu Alta o no sé com el rebria jo, però Òscar Cano o gent que... Bueno, nosaltres aquí a Monitis no se'n va sortir, sí que estaven en descens, no? Però no vam jugar a play-off. I el dia del Lugo la gent va rebre Monitis com rebrem a Òscar Cano d'aquí uns anys quan tornem a un altre equip, que és una persona que ens ha tret de baix, que ha treballat aquí com ningú, i estic convençut que aquí encara que descendíssim, a Òscar Cano aquí se'l rebria aplaudint i molt bé. I lligat al que comentàvem, jo crec que, i sense voler tampoc parlar del Deportivo, perquè aquí no és on toca, però crec que tenen un problema. Sentia també les declaracions de Lucas Pérez, bueno, després del partit, no?
No les posem perquè si no ja ens aniria amb ella, però sí, sé per on vas, sé per on vas.
El Deportivo és un club molt gran, estem d'acord, té una història molt més gran que la nostra, però són aquí pel mateix motiu que nosaltres, que és que quan han hagut de prendre decisions s'han equivocat. I els hi falta aquest puntet de... Llegia declaracions que, evidentment, al Twitter i aquestes coses, no, però de que no volen que pugi el Deportivo perquè està salvant econòmicament la competició. Crec que els hi falta una miqueta més de modèstia, de saber on són, de baixar el fang una miqueta del que és la primera federació, i aquesta pregunta crec que, bueno, que va una miqueta en aquesta línia, no? Jeremiah és un molt bon futbolista, després hi ha un punt que és... No sabem el que passa dintre un vestidor de futbol. Vosaltres, els periodistes que seguiu l'actualitat del club, sabreu una miqueta més que els aficionats, però passen moltes coses i són persones, i Jeremai té 20 anys o 19 anys, és un nen, i Òscar Cano n'ha vist de molts colors. Anar a buscar això, l'única explicació que té és que vols que et digui una mala paraula per a partir d'aquí fer un enemic públic allà a Riazor, que és el que, bueno, fer un enemic et fa unir files, no? Jo és l'única explicació que li veig.
I no serà perquè Òscar Cano no hagi demostrat que no s'atreveix a posar els joves, quan fa falta, que abans ho deies tu, Pedro,
no.
Quan ha hagut de posar doncs, els Marros, Sander o...
És el que dèiem, que posa jugadors, no posa noms. Vull dir que m'és igual que tingui aquí un jugador que tingui una fitxa estratosfèrica, que si ha de jugar el nano del juvenil, jugarà el nano del juvenil. I ja està, perquè al final mira, entenc que mira pel conjunt de l'equip, i com deia l'Oriol, dins d'un vestidor passen moltíssimes coses que se'ns escapen a tothom. Només ells, que estan 24-7, poden saber-ho.
No, i després els contextos, sense desmereixer-nos a nosaltres mateixos, evidentment, però no és el mateix Marro debutar davant de 3.000 persones a la Nova Creu Alta que debutar tot un Riazor. És un context molt complicat per un nano molt jove. Ningú millor que Òscar Cano, o Idià, que és ara, que tampoc el conec com a entrenador, però deixem els entrenadors que facin la seva. Evidentment podem dir, podem fer, però ells ja saben la realitat que hi ha, llavors poden equivocar-se o no, però seguir punxant, l'única explicació que hi ha, des del meu punt de vista, vaja, és que buscaven aquesta mala paraula.
Bé, no ho van aconseguir.
No.
I al final, doncs, ens quedem això, amb aquest empat. Per cert, golejador Pau Resta, pichichi del Sabadell, parla molt bé del central de Tor, que a més ja va marcar també... Ara tirarem de memòria Roger, no? Però va marcar...
Irún,
contra el Real Unión, va marcar contra Osasuna, Promeses a casa la primera volta, i a Barreiro, que són els quatre gols que ha fet Pau Resta. Més enllà de que crec que estarem d'acord que Pau Resta està ara mateix en un moment de forma molt destacat, i al final també la gent ho creu així perquè l'ha votat com l'MVP, insisteixo, del partit de dissabte, això que Pau Resta sigui el Pichichi empatat amb els 4 gols que va fer Manel a l'inici de temporada i amb Antonio Moyano, parla bé de Pau Resta, no parla molt bé de l'aspecte golejador dels atacants del Sabadell, com ho veieu?
Diu moltes coses, aquesta dada. Bueno, evidentment parla bé de Pau Resta, un central que fa 4 gols, no? La primera anàlisi que hem de fer és que parla molt bé d'ell. Parla també una mica malament o explica la realitat que tenim amb els davanters de Sabadell, que és que va començar Manel, va començar i va marcar gols, després va canviar, no sé qui jugava, va jugar Christian, va marxar Christian, després entra Vladis i es queda Vladis els últims, no sé si ho deu portar, 15-17 partits jugant Vladis de titular, que sí que és cert que tampoc és un davanter molt golejador. Llavors explica que el davanter central del Sabadell no ha jugat 28 partits en 90 minuts. I després, bueno, també explica que no depenem de cap jugador, no? Si haguéssim de treure alguna dada positiva, hem anat sense el nostre davanter centre titular i ha marcat el central. Anem a intentar treure lectures positives d'aquesta realitat. No.
És que és superimportant. Ara mirava el gol de Pau contra el Real Unión i la pilota aturada és que ara ens ha de donar la vida, crec que els últims 4 gols.
Saps, Pedro, que l'estratègia no, amb Òscar Cano, crec que no havien marcat cap gol fins al gol contra el Real Unión.
Sí, de fet, la resposta que dona Òscar Cano és que tant Ángel com Elías són uns malalts de la pilota aturada, i mira, és que al final, ostres, la pilota aturada entra en moltíssims factors, perquè la pilota d'anar allà, el jugador d'estar en aquell moment, i després que el porter o la defensa no estiguin encertats, vull dir, és complicat, però al final ens han de donar molts més punts, i que Pau Resta, que un central estigui empatat com a màxim golejador amb Manel, per exemple, que és davanter centre, jo crec que això és que és igual, que marqui qui
és
sigui,
igual que marqui, no?
Que marqui qui sigui, però que marqui.
Bueno, i a més que si poses, perdona, Oriol, però si poses a analitzar, clar, Manel porta 4 gols, però al final no compta per Òscar Cano, Baselga n'ha fet 3 en les estones que ha tingut més o menys, has d'aprofitar, però clar, vull dir, s'ha lesionat 3 vegades, i Vladis t'està donant gols però només n'ha marcat un, però em sembla que porta, no sé si són 4 o 5 assistències, vull dir que al final, que és això una mica, no? que també compta, vull dir que també has d'analitzar una mica les circumstàncies, i home, tots signem, no?, que Vladis doncs no marqui més gols però que serveixi per donar victòries o punts, no? Això és evident.
Jo no, bueno, el vaig veure jugar a la segona etapa que va tenir aquí Manel Martínez, mm-hmm. no el d'ara, sinó el de fa 30 anys, però em vull imaginar que era un jugador bastant semblant a Vladis, un jugador corpulent, tal, que li donava molt a l'equip, el que passa que aquest nano, Manel, sí que marcava moltíssims gols, però em vull imaginar això, jugadors, o sigui, quan aquest any he pogut veure poc a l'equip, a la nova Creu Alta, però els partits que feia Manel i Vladis eren molt, molt bons, i sí que és això, que de vegades arribava sol davant porteria, arribava fos, fallava, però aquella ocasió ja te la generava i deies, bueno, mira, mentre es generi, de neu que en generi, una anada a dins, i va anar al camp a Zubieta, al camp de la Reial Societat, no? Dius, ostres, una victòria de molta categoria, diríem, sí. No? Entre un filial com la Reial Societat, i bé, jo no sé què hagués estat del partit de dissabte amb l'Adis a la gespa, eh? Però vull creure que aquest dissabte contra l'Arenteiro pot ser un home determinant.
Sí, treballa moltíssim. I recordo també l'època d'Edgar Hernández, no? Que no era un jugador que fes molts gols. De fet, l'any de l'ascens, crec recordar que només marcava de penal i falta. I tot i així era indiscutible perquè feia una feinada, no? Doncs Vladis, tot i no fer el mateix perfil de feina, bueno, és un intocable i sí que el vam trobar a faltar. Bueno, també pel tipus de futbol que fa Òscar Cano i pel tipus de plantilla que ha muntat, no tinc la sensació que al principi, evidentment sí, no? Però que les últimes jornades tinguem un problema amb el gol. Llavors, no tenir cap davanter centre que porti gols i no tenir aquesta sensació, perquè el Sabadell, menys el dia de Sestao, pues, segurament ha marcat a totes les jornades, no? De les últimes. Llavors, si no és Abde, si no és Soto, si no és inclús el mateix Moyano, crec que el Sabadell té moltes armes per poder fer un gol. Evidentment, dona'm a Dioni la temporada que ve i el signo el primer, però aquesta possibilitat de tenir 4-5 jugadors que et donen molt, que són, bueno, que no el que busquen, no, aquesta pressió, aquest ritme, aquesta feina dalt, i que a sobre doncs, un dia marca un dia marca un altre, doncs, bueno, evidentment, mentre vagin a 20 gols ja no patim, no? El problema serà el dia que no entrin, però bueno.
Va, Oriol, que mirarem el futur ara en res, com volies mirar abans, amb positivisme, amb optimisme, i mirant Arenteiro i els pròxims partits, però abans, per tancar el bloc del Deportivo Sabadell de l'altre dia. Ens quedava una segona entrevista que ens va deixar el Sergi Garcés, aquesta molt especial, segur que tindreu ganes d'escoltar-lo, perquè per allà estava, evidentment, no es va voler perdre el partit, estava comentant-lo, el Sant David de Navas, que ens va atendre també, de fet ho va fer en el directe en el Sabadell en joc, i també ho ha fet amb aquesta entrevista, insisteixo, amb el Sergi Garcés, aquí al Tribuna Preferent.
Hola, Sergi, de nou. Hem escoltat ara fa una estona el Xino Estals i ara, doncs, un home amb majúscules. El vam escoltar ahir una miqueta, en aquest cas, durant el partit, a la prèvia d'aquest partit. Ens ha acompanyat, hem tingut l'oportunitat de gaudir d'ell unes horetes aquí a Corunya i no ens volíem marxar sense acomiadar-nos d'una llegenda del Centre d'Esports Sabadell com és David de Navas. David, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo a ti? Porque hemos oído a los jugadores del Sabadell, al propio míster. ¿Tu cuerpo cómo se ha quedado después de este 1-1, va?
Hombre, pues se queda regular. Por el minuto 89, después del partido que haces, es complicado digerirlo. Aparte, con la necesidad que tiene en estos momentos el Sabadell en puntos, hubieran sido dos puntos muy buenos para la clasificación.
Ese punto de rabia, no sé si como jugador todavía que estás en activo, pero como exjugador profesional, de ver que has hecho todo muy bien, que es que había que hacerlo muy bien aquí en Riazor para intentar tener esas opciones, que se te escape al final, no sé si da un punto extra de mal sabor de boca.
Sí, desgraciadamente eso lo he vivido varias veces y vosotros lo sabéis, y ese punto de vienes a un partido, un rival que es muy contundente en su casa, haces todo bien, tienes que estar pendiente de todo, que ellos no estén tampoco acertados, el penalti que resbala el jugador, y al final lo tienes tan cerquita y se te escapa, pues eso, rabia, no, lo siguiente. Pero bueno, ahora lo que tienen que hacer es pensar la semana que viene y dar el máximo.
Tenemos a David de Navas desde hace años ya sentado en Galicia, en un pueblecito, en Ares, donde ahí está la vida, pero desde la distancia, y nos consta, lo vamos a decir así, que vas viendo y vas sufriendo con el Sabadell. Me imagino que al principio de temporada, si te hubiéramos preguntado esto, nos dirías, esto no me acaba de dar buena espina. Ha cambiado mucho este Sabadell, parece otro y parece que está capacitado para hacerlo, ¿no?
Sí, joder, vosotros lo habéis vivido mucho más cerca. O sea, el estar a 8 puntos del descenso y estar ahora sacando 2 después de visitar al Depor, haber pasado el calendario que se ha pasado, es para estar orgullosos del último tramo. Entonces, bueno, ahora queda lo difícil, que son los últimos partidos, y hay que ya rematar el trabajo hecho y la remontada hay que culminarla ahí.
No he mentido cuando he dicho que no eres exjugador todavía. Estás en activo, no, hombre, sí, jugando en el equipo del pueblo de Ares, en el Numancia de Ares. No te cansas de esto, ¿no? Siempre que te necesitan ahí estás, al menos para sentirte por un rato entretenido, ¿cómo va esto? Porque además llevas equipos, coordinación, bueno, haces un poco de todo ahí en el club.
Sí, realmente, bueno, desde el año pasado estoy ahí coordinando y, bueno, pues es difícil encontrar portero y ahora mismo, pues bueno, empecé entrenando para echar una mano de temporada y pues ahí sigo, enganchado poquito a poco y a ver hasta dónde da el cuerpo. Mientras que el cuerpo aguante, pues como se suele decir, ahí vamos, tirando.
No voy a hacerme más viejo de lo que somos, lo voy a decir así, de lo que somos, porque compartimos generación y compartimos año, pero es que tienes a tu hijo con el que compartes vestuario y por momentos equipo también, los dos ahí en la portería. No deja de ser curioso eso, que haya llegado Hugo, en este caso tu hijo mayor, a cogerte y todavía estás ahí dando guerra.
Pues sí, mira, acaba de terminar su partido, que les tocaba jugar, una pena porque quería venir a ver este partido, tenía marcado en el calendario, pero bueno, ha coincidido con el suyo y mira, pues sí, es lo bonito. Tenemos ahí entrenando, muchos años entrenándole a él y ahora, bueno, pues compartir vestuario, equipo y entrenamientos, jugador y jugador, pues da satisfacción de ver que por lo menos hay algo ahí.
Pequeño, por eso no nos ha salido futbolista. No. Deportista sí, pero sí, futbolista sí. No. Eso ya es otra historia. Cuéntanos un poco, va, que siempre hablamos del futbolista, del mayor, porque parece que nos tira más a nosotros, pero no nos podemos olvidar del pequeño que está ahí también dando guerra. Y me decías antes, campeonato de Galicia el año pasado.
Sí, bueno, pues el pequeño empezó jugando al fútbol, pero bueno, cuando hubo la pandemia, pues aquí en Galicia el fútbol se paralizó totalmente. Y allí en Ares hay un club de remo bastante fuerte, ha estado en Liga CT, que para los clubes gallegos es bastante importante porque compiten con todos los vascos, que es donde más tradición, y empezó a hacer remo con los amigos. Y bueno, desde entonces lleva eso, y el año pasado pues quedó campeón gallego de skip de 4, fue tercero en el campeonato gallego de remómetro, y bueno, pues ahora estaba remando ahí en Celeiro, y es lo que le da eso, dejó el fútbol porque había estado jugando y ya no vuelve, pero bueno, por lo menos hace lo que le gusta y está bien.
No, y al final lo que se trata es que vayan haciendo deporte de una manera u otra y que se lo pasen bien, sobre todo, pero sobre todo que tengan esa capacidad de esfuerzo, de saber que todo cuesta y que hay que hacerlo. Oye, que siempre es un placer encontrarnos con David de Navas, y en este caso la satisfacción de que nos hayas acompañado un ratito por aquí, y con la alegría, que vaya muy bien, ¿eh?
Igualmente, y a ver si conseguimos la salvación.
Bé, les paraules de David de Navas al xat, doncs estàveu allò pràcticament idolatrant-lo, eh? Si és que no ho fèieu, el Jordi Romagosa, que l'escoltéssim amb atenció, un mite, una persona que en sap d'això, i sobretot el Roger Benet, que deia David de Navas vol ser el meu pare i Rosende Hazlo. Bé, està en actiu, eh? David de Navas amb el Numancia de Ares.
No sé quina clàusula tindrà, però amb els ulls tancats.
Segona gallega, és allò, eh? Bueno. Bé. Pedro, no sé si... Sempre que surt el nom de David de Navas...
Bueno, és història. Ja. Aquest home necessita, bueno, necessita, no es mereix que la nova Creu Alta es passi a dir nova Creu Alta David de Navas, o el gol nord es digui gol David de Navas...
No, no anava tan aquí, sinó més allò ara el... allò de l'homenatge, no?, que sempre es diu que se li deu, no?, des del club, no?
Se li deu un homenatge per part del club. Recordo fa molts anys que crec que va ser la penya Suportes Gol Nord, li va fer una samarreta que era molt xula. És que qualsevol cosa que diguem, i el Roger estarà d'acord, perquè és el fan número 1 de
David. Se porta tot el dia.
De David.
David de Navas, és una cosa exagerada.
És increïble. O sigui, David de Navas, bueno, és un jugador que... És que no sé, podria dir barbaritats, és que us tanquen la ràdio, però...
El Roger Benet estava igual a la redacció, deia... És que no sé què dir-te de David de Navas. És que
el que diguis es queda curt. És que es parla de Messi, però perquè ningú ha tingut... Perquè no han tingut la sort de tenir a David de Navas defensant els seus colors, però és una persona, a banda de porter, ja és una persona increïble.
Sí, jo anava una mica aquí, no? Com a porter, evidentment, el que representa David de Navas aquí és molt, però el que representa com a persona, com a figura per aquest club, són aquests perfils de jugadors que en aquest futbol modest, entre cometes, semiprofessional, on canvies de plantilla cada any i ve gent que no saps ni com es diu, perquè no saps ni d'on ve, i torna a marxar i no saps ni com es deia aquesta persona que ha passat. De Navas no sé si va estar 7 o 8 anys, que tampoc va ser cap barbaritat, no? No sé si...
Va arribar al
2007.
Va estar, crec que 9 temporades, diria. Va arribar al 2006-2007.
Sí,
no?
Va arribar al mercat d'hivern d'aquella temporada, sí, a tercera divisió.
Jo diria que està fent la 14-15.
Fins al descens.
Va marxar el dia de l'Osasuna.
Sí. Bé, sí, una cosa així. Sí.
Però vull dir, ostres, tampoc és allò que diguis un nano que ha crescut aquí, que ha fet 30 anys amb l'Arlequinada, sinó que és un jugador que ha estat 7 o 8 anys aquí, o 9, o els que siguin, i que ha marcat a tota la generació d'arlequinats, perquè segurament els que siguin més grans que nosaltres tindran altres mites, altres, no? Lino, per exemple. Els que són més joves, si pensem en un mite per nosaltres, és de Navas, i en aquest tipus de clubs o en aquest tipus de futbol, tenir figures com ell, que 10 anys després vagis a Riazor i digui nos salvamos i aquestes coses, home, doncs emocionen. Què vols que et digui?
Sí. Perdoneu, llegeixo comentaris, que si no ens quedarem sense temps i hem de fer el joc encara, però no sé si vols dir alguna cosa ràpida.
No, heu de fer un especial David de Navas. Vull dir...
Roger diu que sí. Roger, sí, el fem ja, directe, vinga. No, perquè deien allò, les seves llàgrimes a Ipurua, la tanda de Mallorca, deia el Javi, que es mereix un homenatge, deia el Pachaco, i per aquí, sí, era l'Ignasi Arraquinat, que posava un partit amistós contra el Numancia de Ares per fer l'homenatge. Doncs mira, no és mala idea, l'apuntem també, o que se l'apunti al club. Va, que ens quedem sense temps i encara hem de parlar de moltes coses. Petita pausa, sortegem les pizzas. Roger, sí, petita pausa. La fem o no? Sí? Sortegem les pizzas i mirem cap al futur.
Sabadell en joc.
Superat amb bona nota el tràngol de Riazor, la Lliga no dona treva al Sabadell. Els homes d'Òscar Cano segueixen amb el seu objectiu de cercar la permanència el més aviat possible. No hi ha gaire marge d'error i no fallar a casa s'ha convertit en una obligació pels arlequinats.
El Centre d'Esports es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Diumenge a 7:45 del vespre i des de la nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Club Deportiu Arenteiro. Segueix el partit amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri.
Fora de joc, no hi ha fora de joc, s'equivoca.
És que no estava bé.
Perquè l'has
fet. Diumenge a 7:45 del vespre, Sabadell en joc. Centre d'Esports Sabadell, Club Deportiu Arenteiro, a Ràdio Sabadell.
Vibra amb els partits del Centre d'Esports, el Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Segueix-nos cada dilluns de 7 a 9:15 del vespre al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, que estem de tornada al Tribuna Preferent. Són les 8:08 i arriba el moment de sortejar la pizza. Em permetreu que llegeixi la menció perquè aquí un servidor no està tan acostumat com Pau Vituri, perquè parlem, evidentment, dels amics de la pizzeria napolitana Maximus, una pizza napolitana autèntica amb la seva massa de fermentació llarga, ingredients de qualitat, la seva varietat de sabors, un concepte de pizza saludable amb multitud de variants i que és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Pots començar amb una bona amanida, tirar la teva pizza i rematar-ho amb unes bones postres italianes de bo. Al carrer Sant Antoni i Maria Claret, ja ho sabeu, al número 15, o també al telèfon podeu trucar al 683 11 88 19, pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és patrimoni del bon menjar. Recordeu, entre tots els participants del chat del Tribuna Preferent, sortegem un sopar o un dinar per a dues persones valorat en 40 euros. I Oriol, li va tocar el teu pare, la setmana passada ho dèiem. Aquesta setmana, si no m'equivoco, et pot tocar tu, perquè jo crec que estàs aquí a la llista que tinc aquí. I tu, com que tu, Pedro, no has fet la feina i no has participat, demanaré que em diguis un número aquí sense mirar. De l'1 al 43.
El 17.
Número 17. Doncs mira, el J. Busso, us ho deixo aquí, perquè veieu que no he fet trampes.
Sí, senyor.
Tot i que el Raül Chau demanava que fes màgia, el Raül Chau ja va guanyar la seva pizza, però volia el doblet, eh? Oriol, quin número estaves tu?
El 38.
38. Diria que Raül Chau el 34 estava, si no m'equivoco.
El 34.
Controlat. Doncs sí, bé, la pizza no és pel Raül Chau, sinó que és pel J-Bus, així que felicitats als que hàgiu participat o als que encara participeu durant el dia d'avui, doncs entrareu en el sorteig de la setmana que ve de la pizza. Va, mirem cap al futur. Arenteiro, dissabte a les 8 a casa, un partit per cert que es perdrà, suposo que Marcos Baselga, per lesió, va haver de ser substituït al minut 24 aproximadament contra el Depor, i David Estals per acumulació de targetes. Em centro sobretot en la figura del Chino. Amelivia encara estarà lesionat, Ricard Pujol crec que tornarà a la convocatòria, bé, ja va tornar l'altre dia, però evidentment encara no sé si estarà per jugar 90 minuts. Bé, ja ara força variants, no? Com creieu que suplirà Òscar Cano la baixa d'Estals? Perquè és que al final el Chino ha jugat, doncs, sempre de titular amb Òscar Cano.
Primer hauríem de preguntar-nos com jugarem, no? Jugarem
aquí és la clau,
semblant a Deportivo i per tant el problema el tenim més amunt, o tornaria a Estals a l'hipotètic carril Calavera al mig i per tant el problema el tenim de lateral. Home, jo tenint a Calavera, entenc que el carril serà per Calavera. Haurem de buscar un central, o buscar, no sé si serà Salvador, no sé si serà... Bueno, depèn de si jugarem amb 3 o amb 2. Aquí hi haurà una mica el tema. Però jo crec que on hi haurà l'entrada nova és al mig camp, perquè segurament el perfil aquest més ofensiu de mig camp que podia donar-te el Chino, el pots trobar amb Gualda, el pots trobar... Bueno, tampoc tenim massa cosa més, però tenint en compte que la defensa és la que és, no?, per peces, i assumint que segurament Jesús no crec que sigui titular, jo miraria endavant. Jo crec que jugarem una cosa semblant a el que vam jugar al camp del Depor i el canvi llavors hauria de venir més amunt. No pensaria tant en un lateral o un central com podria pensar si hagués passat per anar a Corunya.
Sí, possiblement sí, recol·locar peces, sabent que el Xino no pot jugar. Com deia l'Oriol, el més clar potser és primer saber com jugarem i segon, doncs potser peça per peça podria ser Calavera que caigui al carril dret i no crec que li doni minuts des de l'inici a Ricard Pujol, tampoc. Ho veig complicat. Carles Salvador a mi m'agrada moltíssim d'estòper, mig centre més de caire defensiu. Crec que és un... No diré el millor fitxatge perquè Abde també ha donat ja molts fruits en molt poc temps, però per mi és un grandíssim encert aquest jugador.
Bé, després parlarem, si ens dona temps, de l'Arenteiro més concretament, però és que si... Roger, és que si no, no tindrem temps i hem de fer-ho, això, perquè crec que ens entendrem una estona, tant vosaltres dos, com servidor, com Roger Benet allò en directe pintant, com la gent del chat o com els que ens estiguin escoltant en directe a l'antena, si ho volen fer allò a casa seva. Va, Roger, ho tens preparat, no? No ho tens preparat? Bé, anem a fer una travessa del calendari que li queda al centre d'esports, perquè és que al final entrem a les últimes 10 jornades disputades ja 28, per tant últims 30 punts en joc. El Sabadell arriba a aquesta pel·lícula o a aquesta altura de temporada amb 30 punts, dos per sobre del descens, ja sabeu aquest marge, així que veurem quines són les vostres prediccions i veure amb quants punts acabarà el Sabadell al final de la Lliga. Si voleu jugar, si no voleu jugar, no juguem, eh?
Jugarem.
Jo crec que diré que ho perdem tot, perquè si no, amb lo pessimista que sóc jo, semblarà que és culpa meva, per ser massa optimista.
Home, els més optimistes pensaran, home, l'Arenteiro és l'equip que ara marca la zona Copa del Rei, si guanyes, em sembla que et posa 7 punts d'Arenteiro, i els més pessimistes, evidentment, només mirant cap a baix.
Hi haurà gent dient que amb 30 més fem 60 i amb 60 encara fem play-off.
Allò de hashtag miracle, tal, miracle 60, serien. Roger, va, posem la imatge o no? La punxem o no? Vinga, va. Aquí tenim la travessa, la Quiniela Arlequinada. TP946. Ja dic, si la gent del chat també vol jugar. Per cert, Quiniela està acceptat en català, que jo pensava que seria
travessa,
però Quiniela ho hem buscat i, mira, per fer una aquí que soni més d'això, doncs deixem la Quiniela Arlequinada. Va, no sé si ho veieu perquè ho veiem una mica en petit, però a baix de tot està servidor. Aquí al mig tenim l'Oriol. I a dalt tenim el Pedro, una foto del Pedro, perquè digueu les vostres prediccions. Així que anirem rapidets, tampoc per allargar-ho molt, perquè a més també tenim una última secció per acabar el programa. Així que, va, allò, el que us digui el cor de primeres. Vinga, anirem per ordre. Pedro, Arenteiro, a casa.
Victòria.
Roger, vale. Oriol.
Victòria.
I jo també, Victòria, dic, a casa contra l'Arenteiro. A fora, la setmana que ve, el Fernando Torres del Fuenlabrada.
Pedro. Derrota.
Color vermell, eh? A mi no me'l posis vermell. Ui, Roger. Que estarem aquí. No. Jo contra l'Arenteiro, victòria. És complicat, això, eh? Em sembla, Roger. No? Si no, dibuixes un número i ja està. Oriol.
Un empat.
Jo t'ho posaré fàcil, Roger, també un empat. Així que també color groc. A casa, Teruel. Pedro.
Victòria.
Jo aquí dic un empat.
No et refies, d'aquest no. Teruel que, evidentment, ha revifat ara amb més formes de victòria, tot i perdre, l'última jornada, 2-4 contra el Barça Atlètic. Jo dic victòria. A casa contra el Teruel és un partit que crec que no es pot escapar i, mira, per fi guanyarem un average, també. Promeses a fora, Tajonar.
Empat.
Tornem a empatar.
I jo diré victòria, també. Va, estem optimistes, vinga. Així que jo ja porto aquí 3 victòries, un empat, eh?
Ja estem salvats.
Cornellà a casa.
Victòria.
Sí, aquest sí.
Victòria. Jo aquí dic empat. Tot i que guanyéssim a Palamós. Unionistes a fora.
Derrota.
Sí.
Derrota del Pedro, derrota de l'Oriol. Jo també dic derrota aquí. Nàstic a casa.
Empat.
Empat del Pedro.
Derrota.
Derrota, segona derrota consecutiva, diu l'Oriol. Jo dic victòria contra el Nàstic a casa. Tarazona.
Victòria.
A fora.
Victòria i desplaçament massiu d'Arlequinats.
Anava a dir exactament el mateix.
podríem estar parlant aquí del partit de la salvació o encara seria massa aviat? L'any passat va ser a aquestes altures, més o menys.
No et sabria dir, però veig un desplaçament massiu d'Arlequinats.
Jo dic aquí un empat, Roger, perdó, deies Oriol.
No, dic que no sé quants hi acabem allà a Tarazona, no sé com és l'estadi, però l'hem d'omplir.
Vinga, va, l'últim partit de la nova Creu Alta de la temporada, aquí, el groc perfecte, a casa contra la Ponfe.
Derrota.
Derrota contra la Ponfe.
Doncs jo crec que aquí empatem.
Empat. I jo dic derrota. A casa contra una Ponferradina que, per cert, s'ha carregat l'entrenador. Avui s'ha carregat a Íñigo Vélez, tot i estar a 2 punts, si no m'equivoco, del líder Deportivo. Després d'empatar 0 aquesta jornada. I vinga, tancarem la lliga a l'Ancho Carro de Lugo.
Un empat. Ip.
Roger, per què t'anticipes? No. Un empat.
Si ens estem jugant alguna cosa, guanyarem. Així que posa que guanyem. Però jo crec que ja estarem salvats aquí.
Victòria de l'Oriol i jo dic un empat, també. Mare meva, acabarem amb 2 de 9, segons servidor. A veure, si el Sabadell té 30 punts, anem a sumar ràpid, Segons el Pedro, acabarem amb 40, 41, 45 punts. Si no em falla la matemàtica aquí. A l'Oriol són 6, 9, 12, 15. Per tant, amb 45 punts també l'Oriol.
Com l'any passat, no? 45 van ser?
I 45, 46, ara em fas dubtar. I servidor aquí, 9, 10, 11, 14, 15, 16. 46 punts. Així que més o menys igualat ens ha sortit d'aquí.
Jo vaig a fer-li una foto per veure qui paga...
Per després presumir o...
Per veure qui paga les pizzas.
No m'ho recordeu, el Juli.
No sé què us haurà sortit d'aquí. Mira, aquí al chat ens deien 12, 13 punts l'Hèctor i mirar la propera temporada. El Javi deia victòria, empat... Deia 3 derrotes en total el Javi, no sé quants punts sortien... el Romacle, que ho feia amb un X2 i ja no sé si anava a casa fora, però us dic una cosa, en les dues temporades de vida que té aquesta primera federació, en el grup del Sabadell, el primer equip que ha acabat baixant de categoria ho ha fet amb 46 punts en el grup del Sabadell. Dit això, aquest any sembla que la permanència després ja veurem que anirà una mica més barata, perquè altres anys has tingut els Calahorras, Bilbao Athletics, Betis Deportivo, que s'han despenjat, i aquests punts, molts equips ja els sumaven, si no eren de 3, d'un segur, i aquest any la cosa està més condensada i sembla que pot anar una mica més barata, veient una mica com estan anant allò en comparació amb les lligues de la temporada passada. Però, ja dic, vosaltres dieu uns 45 punts i jo dic 46. Donaria per salvar-se o no?
Sí, per mi...
Ha de durar, no?
Per mi hi ha un tema que...
Si no, rebem, sí, que és igual,
rebem la quiniera,
si no, no passa res.
Per mi hi ha dos temes. Un que, per mi, el grup de play-off s'està quedant una miqueta ja tancadet, perquè la cultural sí que pot ser, però el següent a la persecució és l'Arenteiro, que està a 8 punts. Si guanyem dissabte, jo crec que l'Arenteiro es pot despenjar i es pot quedar un grup de 5-6 equips que es queden en terra de ningú i que hem de jugar amb la majoria. És Unionistes, és Fuenlabrada, que aquests equips d'aquí un parell de setmanes pot ser que ja, aixequin una miqueta al peu de l'accelerador. I després que, hem fet uns càlculs aquí que ens sortien 14, 15, 16 punts, que és el que hem fet aquestes últimes 10 jornades, no? 10 jornades, ho he mirat aquest matí, 10 jornades enrere era Cornellà. I hem passat una mica de tot, hem perdut partits que havíem de guanyar, hem perdut partits perquè hem anat a camps difícils, hem tret punts que no tocaven, o sigui que més o menys la dinàmica que porta el Sabadell, sense comptar el rival, és això. I els equips grans que ens queden per jugar, grans en quant a categoria, en quant a classificació, venen a casa. Per tant, jo, raro en mi, però sóc bastant optimista de cara a final de temporada.
Perquè no ser-ho, Pedro, no? Ja, si deies que... allò de la competició, què pensaves ara?
No, estava pensant que cada vegada es tira més el cor que el cap, però jo penso que 45 punts, és que penso que hi hauran sorpreses com l'any passat al Numancia.
Mira, aquí justament ho deia el Lluís Pacheco, crec que el Numancia en tenia 39 i va acabar descendint.
Sí,
tal
sí.
Qual.
No, i que al final veus a un Real Unión que últimament li està costant, que s'està apropant avall, hi ha un partit superimportant, crec que d'aquí 3 jornades contra l'Osasuna, que aquest partit és aquell que potser tu guanyes i fas un salt endavant i ells fan un salt endarrere.
Sí, però a més està també baixant posicions. El Sanse, que sí que ha guanyat aquesta jornada, però que també portava...
Sí, portava moltes jornades irregulars.
Una ratxa de nefasta.
I després també tens el cas del Majadahonda, que quan va venir aquí estàvem, crec que a la part, ens van empatar i els últims 10 minuts semblava que ens guanyaven.
Signàvem l'empat a l'EU, però vaja.
A mi no em va semblar mal equip quan van venir aquí.
I ara estan allà baix. És que és una categoria que, a més, també va molt por ratxes, no? Nosaltres ja hem passat la mala ratxa per aquesta, la temporada que ve, i probablement la següent. Vull dir, ja prou. Ara ja ens toca sumar. I sí que és veritat que eren 46 punts el que menys s'ha salvat, però és que tampoc hi havia la igualtat que hi ha aquest any.
Sembla que la SD ara es despenja una miqueta, però... Bueno, no ho sé, anirem veient. També el tema de... Bueno, que nosaltres ja, dius, hem passat la mala ratxa i que portem aquí baix des del setembre. Exacte. I això també mentalment, no vull saber com deu ser Real Unión o un filial com Osasuna cada cop, o Numancia l'any passat, que vas caient. Deia que tenia 39, no sé qui ho ha dit pel xat, però és que amb 39 estaves pràcticament a playoff l'any passat, a aquesta jornada. No sé quants punts eren, però estaria el segon o el tercer que no feia playoff. Allò que mires una mica cap amunt, no? Aquesta energia positiva, etc, i de cop comences a perdre partits, i està baix, mentalment és fotut. I jo crec que nosaltres estem bé perquè sabem que ens salvarem l'última jornada, l'últim minut, i gràcies perquè teníem 7 punts. Llavors, aquesta manera d'afrontar aquest repte jo crec que és positiva.
Sí, estic bastant d'acord, estic molt d'acord amb el que diu ell. Tu quan estàs a la zona calenta ja saps que farà calor i que aniran passant la jornada i saps la feina que has de fer. Ara, quan estàs a mitja taula, tranquil·let, que de cop i volta et veus a baix, queda poc de temps i has de guanyar com sigui i aquesta victòria no arriba, l'angoixa va creixent i suposo que li haurà passat a la Ponfe al fer fora l'entrenador, estan a 3 punts o 2 del liderat, vull dir, no sé.
A mi el que em preocupa, per cert, és el tema dels abraix, que això... Quan arribi el moment que estiguis a final de temporada i ja començaràs a veure doncs, amb qui tens possibilitats d'acabar empatat al final de Lliga, etc., ja ens trencarem el cap, però no has guanyat cap, de particular. N'has igualat, però no has guanyat cap. Us preocupa el tema dels abraix o això ja...
No, perquè guanyaràs el Cornellà, guanyaràs el Teruel i guanyaràs el Tarazona i seran els tres equips que penso que amb qui estaràs allà, si fa o no fa, la veres l'has de tenir a favor.
Sí, no n'hem guanyat cap, és el que diu, no? Ens queden 3-4 partits contra gent que pot estar baix, que... o Osasuna, inclús, que... o Real Unión, no sé si el vam guanyar...
Està empatat, sí, hi ha diversos que estan empatats.
Jo l'any passat estava molt preocupat amb els abraixos i ens vam salvar dues jornades abans, ja ens hi trobarem.
No tenim ja més temps per parlar del futur, perquè és que són les 8:24 i ens queda Roger, que dura... Sí, el sabies, què? El tenim preparat, no? Aquesta secció de l'Adrián Arroyo al voltant de, doncs, curiositats sobre jugadors relacionats amb el centre d'esports. Avui nova entrega, no tinc molt clara la periodicitat del sabies, què? Però avui sé que tocava... veure, doncs, quin jugador descobrim, això relacionat amb el centre d'esports, que hagi passat pel club. Som-hi, Roger, va.
Què tal, arlequinats, com esteu? És una pregunta bastant fàcil, la d'avui, però sabíeu que el germà d'en Sufati va ser jugador del Sabadell?
Sabies que...
I sí, he dit... va ser jugador del Sabadell perquè realment jugar no és que jugués gaire. De fet, en Lliga ni tan sols va arribar a debutar. 5 convocatòries l'any 17-18 amb Toni Saligrat com a entrenador, amb companys que han estat notícia, de fet, les últimes setmanes, com Àngel Martínez, un dels entrenadors del cos tècnic sabadellenc en l'actualitat, Aleix Coc, ara a la Cultural Leonesa, o Pedro Capó, també va compartir amb Brahim Afati, que és com es diu el germà d'en Sufati, vestidor a la nova Creu Alta. Ell té ara 25 anys, és a dir, 4 més que en Sufati, futbolista cedit al Brighton de la Premier ara mateix per part del Futbol Club Barcelona, i abans d'arribar aquí a Sabadell va fer-ho en el seu primer any com a sènior, sortia del Divisió d'Honor Juvenil del Futbol Club Barcelona, on sí que va jugar una mica més, però tampoc us penseu que gaire. Va jugar 16 partits en 2 anys en el juvenil A del conjunt blaugrana. Abans d'estar al Barça, les diferents categories inferiors, s'havia forjat també al Sevilla, igual que el seu germà, i un cop va aterrar aquí al centre d'esports va anar en 5 convocatòries sense arribar a debutar mai en Lliga. Recordem que aquell any el Futbol Club Barcelona va cedir a 2 jugadors estrangers més al centre d'esports Sabadell, també amb un pas força discret per aquí, el gambià Alassane Mané, que ara mateix el tenim a Dinamarca, a l'Odense, i també el suís Jeremy Guillemenot, que es troba al Servet de Ginebra, el seu país, amb el qual tot just dijous passat va quedar eliminat als vuitens de final de la Conference League a la tanda de penals contra el Victoria Pilsen de Txèquia. Brahim Fati, la veritat és que va tenir un pas molt, molt, molt testimonial per aquí, pel Centre d'Esport Sabadell, com pocs altres l'han tingut així. I, per tant, més que saber si havia estat aquí o no el germà d'en Sofati, segurament la pregunta hauria de ser: sabies què va ser d'ell a partir del seu pas pel Centre d'Esport Sabadell? La veritat és que no va remuntar el vol. I, com a petit spoiler, amb 25 anys ja porta un parell de temporades retirat directament del món del futbol. Després de passar pel Sabadell, va anar, també s'ha dit per part del Barça, al Patro Eisden Mas Mechelen de la tercera divisió de Bèlgica, on va jugar tot just 8 partits en aquella mitja temporada. Més tard passaria pel Vilafranca, 35 partits amb el conjunt penedesenc i un parell de golets, al Calahorra B, el filial de l'equip calagurritano, a tercera divisió, 7 partits, un gol, no va arribar a debutar amb el primer equip, 9 minutets només amb el Sant Feliuenc i després Vitória Guimarães B a Portugal i Bigelswat United a la Lliga dels Condats Units del Regne Unit, és a dir, ni tan sols entre les màximes categories del futbol anglès. Des d'aleshores no se li coneix cap altre equip, està retirat des del 2022, una joguina trencada, diuen alguns, el germà d'un gran futbolista, i això explicaria el perquè de la seva trajectòria al futbol base, explicant altres. Sigui com sigui, avui hem recordat aquesta trajectòria i què ha estat de la vida d'Ibrahima Fati, el germà d'Ansu Fati, que va estar al Sabadell però que ni tan sols va arribar a jugar.
Bé, doncs, Ibrahima Fati, Mira, uns que es van retirar allò prematurament i altres, com David de Navas, que als 47 anys segueixen en actiu. Sona la sintonia de fons, per tant, ens queda un minutet i mig amb la calma ens podem acomiadar, no? Però ho farem perquè és que no ens queda més temps. Oriol Gallardo, Pedro Salado, gràcies per venir. Espero que hagiu estat a gust.
I tant.
Molt bé, ha sigut divertit.
I gràcies a tots per... S'ha passat ràpid, aquesta hora mitja?
Sí, sí.
La veritat és que sí. Gràcies a tots per participar, com sempre, al chat del Twitch de Ràdio Sabadell. Abraçada també del Roger Benet, que com sempre ha estat a la realització. Del Pau Ituri, de l'Adrià Arroyo, del Sergi Garcés, que han fet doncs la feina des del darrere avui per facilitar... A un servidor, Sergi Parc, que tira endavant el programa d'avui. Ja sabeu que podeu recuperar el nostre canal de YouTube. Més Sabadell i més esports demà a partir de la 1 del migdia a l'antena de Ràdio Sabadell amb l'Hotel Suís, amb l'Adri Arroyo al capdavant. Dilluns que ve, més Tribuna Preferent a partir de les 7 i amb el Pau Ituri al capdavant del programa. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Adéu.